Vila romana de Sencelles. La vila romana de Sencelles està situada a una certa distància de la ciutat, a l'altra banda del riu Francolí, dins del terme municipal de Constantí, a 4 quilòmetres de Tarragona. Podreu arribar-hi en cotxe particular. L'any 1931 va ser declarat Monument Històrico-Artístic i forma part del conjunt arqueològic de Tàrraco, reconegut com a Patrimoni Mundial per la UNESCO. L'edifici s'aixeca en un lloc que ja havia estat ocupat per una vila romana des del segle II abans de Crist, una casa de camp que té una llarga història, ja que va ser habitada ininterrompudament des de la seva fundació fins avui dia, passant per diverses reformes. La primera té lloc en els segles I i II després de Crist i la segona ja en el segle IV. Posteriorment, la gran sala de planta circular, conservada íntegrament, va ser convertida ja en època medieval en església de Sant Bartomeu i finalment en masia. De tota aquesta evolució, ens centrarem en la descripció de les restes del segle IV, atès que la totalitat de les restes visitables avui dia hi pertanyen i representen també el moment més esplendorós de la seva dilatada vida. Entre els anys 1959 i 1978, membres de l'Institut Arqueològic Alemany van fer treballs d'investigació arqueològica, neteja i restauració, posant definitivament en valor aquest magnífic i singular monument. La vila romana, edificada a mitjans del segle IV, a la que pertanyen les restes actualment visibles, s'estructura com un edifici allargassat d'uns 90 metres de longitud, del que es coneixen 21 estances arrenglerades orientades a migdia, davant les quals s'ubicava possiblement un pòrtic. Sobta l'absència d'estructures agrícoles orientades a l'explotació del camp, premses, magatzems, etc. En entrar al recinte, us trobareu amb unes construccions conservades precàriament, parcialment protegides amb una coberta. Són dos conjunts termals, és a dir, uns banys que consten de sales amb petites piscines d'aigua calenta i freda. A continuació es troba la part més espectacular, un bloc format per dues sales de planta central. La primera és de planta quadrilobulada i no conserva la seva coberta original. La segona llueix en tota la seva superfície una cúpula decorada amb magnífics mosaics, que són els que ha proporcionat la seva fama al monument. Quan entreu des de l'exterior, la vista es dirigeix immediatament a la cúpula i la seva rica decoració. Començareu per la franja inferior. Si us situeu a l'entrada, mirant el front sobre una finestra, hi trobareu una escena bastant malmesa on hi havia un grup de personatges dels que, pràcticament, només en resten els caps. Aquest és el punt central de tota aquesta franja que representa una cacera d'una manera més o menys contínua, en uns 33 metres de longitud. Al mig hi ha l'únic cap que mira el front. És un retrat del Dominus, el senyor, el propietari. A partir d'aquí, es desenvolupen dues successions d'escenes, una a la dreta i una a l'esquerra, que conclouen en l'extrem contrari, just sobre la porta d'entrada on s'hi troben representats un conjunt d'edificis identificables amb una vila romana. A l'esquerra del grup de personatges hi ha un ajudant amb dos cavalls. A continuació, uns mossos que duen xarxes i estaques, dos genets que persegueixen uns cérvols cap a una xarxa ja estesa i el trasllat de la presa a la vila. A la dreta del grup principal, novament trobeu un ajudant amb un gos, uns mossos transportant estaques i xarxes sobre animals de càrrega, la trobada amb el porc senglar i el retorn a casa. La franja superior ofereix 16 compartiments separats per columnes salomòniques que contenen escenes cristianes extretes de l'Antic i el Nou Testament. Per començar la descripció, cal que us situeu novament a l'entrada de la sala, mirant aquell grup principal de personatges encapçalats pel Dominus, just sobre la finestra. El quadre principal representa el bon pastor, en clara al·lusió a Crist. A la dreta del bon pastor es troba l'arca de Noé. A continuació hi ha l'escena més extensa d'aquest registre, en la que es veuen a l'esquerra dos personatges ricament abillats i un bust de tesseles d'or i a la dreta tres personatges. Pot correspondre a l'episodi bíblic dels tres joves hebreus refusant adorar l'ídol que els presenta Nabucodonosor, o bé l'audiència d'Herodes, els tres mags d'Orient. La següent escena, gairebé desapareguda, és la resurrecció de Llàtzer. I l'última reconeixible és l'escena dels tres joves al forn com a càstig per haver refusat adorar l'ídol pagà. Evidentment, la possible escena de Nabucodonosor i la dels tres joves a la fornal aboquen en certa forma el martiri del bisbe de Tàrraco i els seus diaques Auguri i Eulogi, que eren tres i havien estat també condemnats a morir pel foc només un segle abans de l'elaboració del mosaic. A l'esquerra de l'escena central del Bon Pastor hi trobeu un vaixell amb vela estesa i dos mariners. A continuació, hi ha un quadre gairebé perdut, el que en segueix un altre, on es veuen unes cames creuades que pertanyen a Jonàs, descansant sota una carbassera. Segueixen dos quadres parcialment conservats amb escenes no identificades. I després, una escena en la que s'han conservat els braços d'una figura en actitud orant i un lleó. En el darrer quadre, quasi perdut, hi figuren Adam i Eva. La franja superior es troba molt deteriorada, amb la pèrdua de la major part de tesseles. Es troba dividida en 8 quadres. Els de menors dimensions representen les 4 estacions de l'any, 4 joves que porten una planta o fruita característica del temps que encarnen. Intercalades amb les estacions de l'any es troben 4 escenes que hom ha denominat escenes amb trons, que lamentablement es troben molt mutilades. En cadascuna hi apareix representat un personatge assegut en un tron mirant de front. Finalment, del medalló zenital, que tenia com els quadres dels entronitzats un fons de tesseles d'or, només en resten dos caps. La resta ha desaparegut. Un dels més grans interrogants sobre aquest monument és identificar el seu destinatari, és a dir, el Dominus de la Cacera. Diversos investigadors es van decantar ja als anys 30 per identificar el monument com un mausoleu o tomba monumental. Helmut Sklunk, després de la restauració, va concloure que es tractava de la tomba d'un emperador, mentre que altres defensen que es tracta de la tomba d'un membre de l'alta noblesa o d'un bisbe. El debat científic no fa altra cosa que refermar el gran interès d'aquest mosaic, de gran qualitat artística i tècnica, que converteixen el monument en un dels conjunts paleocristians més importants de tot el món romà.